al matí amb nosaltres cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
Deu i 16 minuts del matí, segona hora d'aquest matí amb nosaltres d'avui dimarts, 16 de març del 2010, el nostre habitual temps dedicat a les qüestions de seguretat amb els Mossos d'Esquadra, amb Jordi Robles, el sotsinspector en cap de la Comissaria de Districte dels Mossos d'Esquadra de Sitges. Jordi Robles, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Ens va quedar pendent una qüestió de pura curiositat, que era si el sotsinspector en cap havia vist les imatges aèries de l'helicòpter per la rua de Carnaval de diumenge.
Doncs li has de dir que encara no.
Mare de Déu.
Que encara no, i és una qüestió simplement tècnica, i és que el format amb què s'enregistren no és compatible, diguéssim, amb els ordinadors que tenim habitualment a comissaria, i m'ho estan... M'ho estan passant a CD, que això, les coses de palacio...
D'acord.
Despacio.
D'acord, hi ha hagut més balanços sobre...
Sí,
el Carnaval d'enguany, s'ha tancat d'alguna forma el que és el balanç ja, definitivament?
No, tot just comencem a fer balanç.
D'acord.
Tot just començar ahir a fer balanç, ja havíem fet un a nivell intern, ahir vam tenir un amb comissions i ajuntament, i des de la reunió d'ahir s'ha establert un calendari de valoracions amb diferents entitats o institucions, com són el Gremi d'Hostaleria, partits polítics, entitats i caps de colla que ja estan... estan establertes en uns dies i unes hores i suposo que en un mes podrem tancar.
D'acord, o sigui que gairebé ara es comença a fer el balanç.
Comencem a fer balanç i a recollir, diguéssim, les opinions de tots els que han participat.
D'acord, per esborrar una certa rumorologia que vostès ens han dit, ens sembla que serà la forma més fàcil de poder-ho resoldre. Li consta als Mossos d'Esquadra que hi hagués hagut alguna agressió sexual per Carnaval?
M'ho van preguntar l'endemà. No, absolutament no.
D'acord. Ja està.
Absolutament no.
Perquè no hem sentit cap altra cosa i tornem a estar amb aquesta qüestió, que serà la forma més fàcil.
Em va arribar de diverses fonts i a més me la ubicaven en un lloc concret, cosa que fins i tot arriba un moment que em va fer pensar que alguna cosa m'estava perdent.
Vols dir que no? Ja.
A veure, jo el que afirmo rotundament és que no hi va haver cap denúncia d'agressió sexual ni cap policia va tenir constància de què passés.
D'acord. Que és la forma, diguem-ne, més rotunda de desmentir qualsevol rumorologia.
Doncs, desmentit absolutament.
D'acord, més que res, perquè vostès també estiguin tranquils en aquest aspecte i si escolten qualsevol cosa, si hagués passat qualsevol cosa, no es va denunciar.
No.
Que això també podria passar.
Sí, passen
també,
algunes
no?
coses que finalment no es denuncien, llavors. Nosaltres sempre fomentem la denúncia en el sentit de que si no coneixem no podem treballar. Podria haver passat, però l'experiència em diu que un fet greu d'aquesta
magnitud
hagués estat denunciat per la víctima, per aquells que ho van presenciar i han difós o per aquells que es van enterar. Absolutament no va passar.
D'acord.
No va passar.
Una segona qüestió, també, que vostè es va passar, no sé què, pregunta. Uh-huh. Un noi va patir un accident al pavelló d'esports de l'Ajuntament?
Sí, això ha estat aquesta darrera setmana. I bé, va ser un accident fortuit, un noi que em sembla que corria darrere una pilota, estava on no tenia que estar i va caure, diguéssim, per una clara boja, va ser traslladat amb helicòpter a la Vall d'Hebron. La gestió de tot l'incident la va portar policia local, nosaltres érem coneixedors, i l'últim que sé és que el noi estava fora de perill.
D'acord. 10 i 19 minuts. Quan passa una cosa com la nevada, No sé si jo, un responsable dels Mossos, deu pensar, uf, respiro, perquè trobar-se enmig d'aquest, evidentment, si un s'hi ha de trobar, suposo que exerceix el seu paper com li pertoca per la seva condició, no? Però ha de ser una circumstància d'aquelles de, no sé si ho podem relativitzar una mica, però de difícil administració general, una circumstància meteorològica d'aquesta magnitud, no?
Sobretot en situacions extraordinàries, com va ser el cas. O sigui, per sort o per desgràcia, la situació habitual no és aquesta. I, per tant, és molt factible que tots plegats, tant administracions com ciutadania, no estem preparats o suficientment preparats per fer front amb, diguéssim, amb absoluta garantia a una situació que és, com es va veure i com tothom entén, extraordinària. No?
D'acord. Com que se n'ha parlat molt d'això de la situació extraordinària, i us preguntem a partir del coneixement del coneixement professional, és cert que tot no es pot garantir?
És evident. No tot es pot garantir. Aquí segurament hi haurien molts debats, no? Però hem d'estar preparats per una cosa que passa tan, tan extraordinàriament. Estaria bé que sí, però suposo que això té uns costos, no? I llavors és aquí on suposo que s'ha de tenir present que no podem estar preparats per tot i sobretot, com li deia, no, per una cosa que passa un cop cada 15 anys. Evidentment, quan passa, es fa tot el possible per minimitzar l'impacte negatiu.
Gairebé heu proposat un argument a l'anglesa, que és el que varen pensar els britànics quan van tenir aquelles nevades tan enormes i van dir, bé, no hi ha més màquines llevaneus, hi ha el que hi ha. Sí, plantegem comprar-ne una pila per un fet que, estadísticament parlant, succeeix cada 3 dècades o cada 2, sí o no? I ja hi tornaríem a ser,
no?
I es va decidir que no. Que tothom aguantés com pogués i quan hagués passat el temporal, doncs aleshores ja en tornaríem a parlar. Per tant, no, està clar, poden haver tants criteris a seguir, però la garantia absoluta de no trencar ous per fer aquesta truita no la té ningú.
No. I després, clar, les visions són molt diferents, no? Depenent de l'afectació que hi hagis tingut. O sigui, és evident que una persona que com aquests dies ha patit la manca de llum a casa seva durant 4 o 5 dies segurament tindrà una visió molt diferent.
Està clar.
Aquells que vivim...
I legítima, absolutament legítima.
Absolutament legítima. Aquells que vivim de aquesta part del país en què l'afectació va ser pràcticament nul·la, no?
Tot i que aquí no va passar res, amb Jordi Robles li hem proposat que ens pugui explicar més o menys com es munta un operatiu en una circumstància, diguem-ne, d'emergència, com pot ser la que va viure Catalunya fa una setmana. Si és que hi ha, i hem de suposar que així és, un protocol molt establert sobre el que cal posar des del punt de vista de cossos de seguretat quan hi ha quelcom d'aquesta magnitud.
Existeixen uns plans de protecció civil que són obligatoris i s'han establert per decret, en aquest cas és el PROCICAT, que és Protecció Civil de Catalunya, i el qual té una sèrie de fases depenent de l'afectació que en aquests moments es trobem. Aquest pla és un pla general i després hi ha uns plans, diguéssim, més específics per uns tipus de riscos concrets, com va ser el cas de les nevades, que automàticament s'activa el pla NEUCAT, com podria ser per incendis forestals, que tenim a l'InfoCAT.
D'acord.
Ja veu que les paraules difícils d'entendre.
Els acrònims són complicats.
O l'InfoCAT, que també és el que s'activa més habitualment, que és per un tema de risc de pluges.
D'acord. O sigui, perquè tothom ens entengui, la posada en marxa d'un sistema d'alertes d'aquest tipus depèn de Protecció Civil de Catalunya, per dir-ho així?
Bé, el director del pla és, diguéssim, és la persona titular del Departament d'Interior i Relacions Institucionals i Participació, que en aquest cas és el conseller Saura.
El conseller Saura. És a dir, finalment és el que valida la decisió que li pot fer avinent el director de Protecció Civil.
A través del seu grup d'assessors, a través dels especialistes o dels tècnics, avaluen la situació i posa en marxa el pla amb les diferents fases que es creuen oportunes.
D'acord, i per tant hi ha, diguem-ne, tants plans com situacions de risc específiques moltes vegades.
Les que són previsibles.
Les que són previsibles.
Aquest pla és un pla que pot abarca riscos naturals i abarca també riscos tecnològics, i abarca riscos que se'n puguin derivar de l'actuació directa de l'home. No?
D'acord.
Els que són meteorològics són aquells que ja estan, diguéssim, més pautats. O sigui, parlem del que deia abans, no? Per exemple, si parlem d'inundacions, doncs, a part, a nivell ja de Catalunya se coneixen els llocs més susceptibles de crear problemes, i inclús a nivell municipal existeix l'INUNCAT a nivell municipal, on, diguéssim, la policia o els grups que intervinguin han de tenir unes funcions més específiques en uns llocs que ja se sap, O sigui, aquí a Sitges en sabeu molt, sobretot pel que fa a les pluges. Se saben aquests llocs on, en cas d'un volum elevat de pluges, podrien ser susceptibles de crear algun tipus de
distorsió. O sigui, que el més lògic és que Sitges no tingui neucat, per dir-ho d'alguna forma, tot i que pugui es pugui veure afectada per la neu en circumstàncies molt extraordinàries, i en canvi sí que tingui inuncat, inuncat particular, per dir-ho així.
Exactament, el Sitges té un inuncat particular.
D'acord, o sigui que a determinats municipis els correspon, d'acord, hem de suposar també amb un càlcul de probabilitats, doncs tenir una certa previsió de com actuar davant de determinades coses.
Al mateix nivell que es fa al territori de Catalunya, els ajuntaments, i en aquest cas amb la màxima autoritat de l'alcalde, tenen el que se'n diuen els CECOPALS, que són centres de coordinació municipal.
Mare de Déu.
Sí, tot és
això. Des del punt de vista del ciutadà és complicat.
Per això, ho intento explicar.
Ens entenem.
Llavors, aquí, en aquest cas, es muntaria, per exemple, aquí es va muntar, per exemple, vam tenir aquella ventada tan gran.
Sí, del mes de gener de l'any passat.
Llavors, els caps de policia es van mobilitzar en cap de setmana per, de manera conjunta, avaluar el que havia passat i donar resposta a totes aquelles emergències que se'n van derivar de la caiguda d'arbres.
Com en altres circumstàncies, hi ha una certa independència de criteri des del punt de vista municipal, és a dir, si un municipi es troba en una circumstància com aquesta, com va ser el vent en el seu dia, com podrien ser les pluges al mes de setembre, l'Ajuntament per si mateix pot posar en marxa un pla d'aquesta mena?
Sí, el que passa que, per exemple, les fases els plans aquests d'emergències tenen unes fases de prealerta on no hi ha una activació concreta del pla, però ja es donen uns preavisos a la població i als grups intervinents. Per exemple, se recomana als ajuntaments de que s'evitin activitats a l'aire lliure. Per tant, aquí l'Ajuntament sí que té un poder de decisió, però davant d'aquesta recomanació és evident que tots segueixen la línia de fer saber a les escoles, o a través d'ensenyament, o a través de municipal, o a través de la mateixa policia local, que passarà escola per escola. Llavors es recomana que es practiquin activitats a l'aire lliure. I això, doncs, són fases, o diguéssim, aquests avisos que conformen, diguéssim, la primera fase del pla.
D'acord, perquè en aquest, diguem-ne, en aquest operatiu anomenat CECOPAL, intervé tothom, policia, Mossos d'Esquadra, bombers, ambulàncies, és a dir, tots aquells, diguem-ne, organismes que d'alguna manera intervenen, o cossos que intervenen en l'àmbit de la seguretat?
Dintre d'aquests plans hi ha uns diferents grups intervinents. Uns són els grups d'intervenció, que normalment són bombers i protecció civil, són aquells, per exemple, que tenen, diguéssim, una actuació més directa per anar restablint les incidències. Hi ha el grup d'ordre, que normalment som la policia. Som un grup d'ordre, però som una mica els que fem una mica de tot, no? Perquè, a part d'evidentment mantenir l'ordre, dintre de tot això podem tenir moltes funcions, no? Unes funcions de desallotjament de gent, si fos necessari, en cas de foc, de socórrer aquelles persones que estiguin en perill, d'ajudar els bombers a accedir a un puesto, a accedir a un altre, de regular el trànsit en cas de que fos necessari i d'inclús d'investigar, diguéssim, les causes de...
Aquí les responsabilitats, diguem-ne, són mútues, és a dir, més enllà de la responsabilitat específica que li pugui escaure a algun cos determinat, si un agent de policia, un agent de Mossos està davant d'una situació d'aquelles que apel·li directament a la seva voluntat de servei, ha d'actuar, sigui el que sigui, no?
Sí, és evident. Però tots aquests organismes el que ajuden és a tenir la informació, diguéssim, de manera transversal. Tothom coneix tot el que passa i llavors és a partir d'aquí un intervé, però a més pot sol·licitar l'ajuda necessària o aquella que en aquest moment sigui més adient.
D'acord. Tot això passa, diguem-ne, a la part de dalt d'aquesta piràmide, a la part de baix on hi ha el ciutadà. Quan s'esdevé una situació d'emergència, on es truca, aquí, i què passa? I què se suposa que ha de passar?
Bé, davant de qualsevol situació el que hauria de fer és trucar als serveis d'emergència, al 112, que és un servei d'emergència global, llavors el derivarien, diguéssim, cap a la seva necessitat més específica, no? Si necessita una necessitat sanitària, si una necessitat de policia, o el que s'escaigui, no? Però el que hauria de fer és, sobretot, fer cas d'aquells avisos que es puguin transmetre a nivell de mitjans de comunicació o, diguéssim, a través del porta a porta, si fos necessari, fer cas d'aquests avisos. Això és complicat, perquè preveure exactament què és el que passarà i què no passarà és molt complicat, tot i que la tecnologia avança molt i les previsions meteorològiques acostumen a ser bastant fiables, sempre hi ha una mica que s'escapa, no? Però alhora tot això serà recolzat perquè, igual que el ciutadà rep una sèrie de directrius, la policia en rebem una altra, o els altres grups en rebem una altra. Com és? En una fase molt inicial del pla és recontar allò que disposem. O sigui, per exemple, manteniu els cotxes plens de benzina per si de cas. O sigui, canvieu la uniformitat i fiqueu-vos una de campanya perquè la cosa sembla que anirà pitjor. Recontem de tots els vehicles quants tots terrenys teniu. I a partir d'aquí tot pot anar increixendo, no? Si això va a més, llavors és no plegueu, activeu sí, més gent, aneu cap aquí, aneu cap allà. Per exemple, l'INUNCAT, com és una cosa que és sí, més previsible, ja diguéssim té els seus punts, com li deia, van dintre el municipi o dintre les vies interurbanes, els teus punts ja que ja se sap que...
D'acord, torrent, rieres, etc. Sí,
etcètera, rieres saben que són els, diguéssim, els més problemàtics.
Des del punt de vista també del ciutadà, en més d'una ocasió n'hem parlat en aquesta taula, costa una mica d'entendre allò del servei centralitzat. I molts ciutadans, quan poden comprovar, diguem-ne, o poden ser testimonis de dir, hòstia, si tinc aquí els bombers voluntaris, els camions, i jo haig de trucar un 112, que des de sigui Bellaterra o no en sigui, em diran que venen d'aquí un moment i en canvi els tinc al costat de casa i allò no es pot moure perquè han de dir des d'un altre lloc que ho moguin. A vegades costa d'explicar això, hem de suposar, sí, sigui per bombers, sigui per ambulàncies, sigui per tots aquests serveis, dels quals, a diferència dels Mossos, clar, com que els Mossos passen pel carrer, un pot cridar amb un Mosso i dir, si us plau, em poden ajudar, i l'aturaran. En canvi, això no es pot fer amb ambulàncies i amb bombers, no?
Segurament, clar, el ciutadà té la visió del que està passant en aquell moment just, no? I diu, si passa una ambulància per aquí davant, per què no em pot atendre? O si hi ha un bomber aquí... Sí, hauria de poder atendre-la, evidentment, hauria de poder atendre-la si no té encarregada alguna altra missió, que possiblement podria ser més urgent i que és evident que el ciutadà en aquell moment no ho sap. El 112 el que dona és una visió molt global de la situació.
D'acord, però això funciona així, eh? És a dir, truquem al 112 i al 112 se suposa que busquen...
Busquen, diguéssim, els mitjans més propers o els més efectius o els més, diguéssim, especialitzats en la demanda del ciutadà.
D'acord.
Tot i que l'activació de diguéssim, dels serveis d'emergència, en tots molts casos, passa per l'activació directa o per una trucada directa al telèfon. Algú pot trucar directament a la policia local o pot trucar directament als Mossos. I si en aquell moment, evidentment, no estan fent res, li donaran. I seran els Mossos qui comuniquin a la seva sala central de que van a fer
aquella. Que han hagut de fer determinada cosa.
Perquè després no els adrecin amb ella en una altra emergència i tingui coneixement de que estan atenent una altra.
És més complicat del que sembla, això?
La coordinació sempre és complicada, però no hauria de ser-ho. Nosaltres no hauríem de tenir complicacions. O sigui, sí que és cert que amb aquest conducte o amb aquest, diguéssim, circuit, hi ha una, diguéssim, el que el ciutadà a vegades li emprenya més, cosa que és absolutament comprensible, hi ha una pèrdua de temps amb tot aquest circuit necessària, i que a vegades en situacions de risc la percepció d'aquest temps es multiplica per 10, no? O sigui, han trigat mitja hora, però bueno, davant d'una situació de risc és molt evident que quan necessites ajuda, aquesta ajuda, trigui el que trigui, sempre és molt.
Hi ha una explicació?
Bé, l'explicació és aquesta, no? És
tenir... Ho dic per si hi ha una explicació que d'alguna manera que pogués fer entendre de dir això encara es podria afinar més o es podria anar més ràpid encara si... Si hi hagués més, no sé què, o si això es muntés d'un altre, o si...
Bé, el 112 té les seves avantatges i les seves... per exemple, el telèfon és una normativa europea que estableix un telèfon únic d'emergència.
És a dir, aquest 112 nosaltres podem trucar, estan a França, és un telèfon internacionalment reconegut com un telèfon d'emergències?
És una de les avantatges. Altra de les... Té inconvenients, és evident, té alguns inconvenients que no haurien de fer-se molt palesos, però és cert que tenen inconvenients. Jo particularment he treballat amb altres maneres de treballar, he treballat amb sales regionals, o sigui, operadors que habitualment formaven part de diguéssim, de la plantilla. Llavors, què és? És molt més fàcil ubicar les coses.
Va, tu a l'olla, ja sabíem que ens diríeu això.
Ubicar les coses.
Si m'ha de venir una ambulància de Gavà o m'ha de venir una ambulància de Viladecans i jo li dic que estic al carrer Antoni Gaudí, comencem a buscar a veure què passa.
Ves per aquí, ves per allà i li explicaré una anècdota i sense absolut desmereixer la gent que treballa al 112, que realment fan una feina molt bona. Una persona em va dir, és que heu trigat molt. Diu, però sé per què heu trigat. Per què he trucat? I dic, mira, estic a les botigues de Sitges. I la resposta va ser, a Sitges n'hi ha moltes botigues, com no s'expliqui millor. Bé, és evident que aquella Barcelona no podia conèixer l'abast de tot el territori de Catalunya.
L'anècdot és bona, eh?
Però és una, és, a vegades és això, no? És, a vegades també el ciutadà dona per fet coses o noms més populars, no és aquest cas de les botigues,
sí.
Però dona per fet que algun territori, alguna zona té un nom popular i no tothom el coneix.
D'acord, és que us plantejo gairebé una paradoxa. Cerquem sempre la policia de proximitat i els cossos de seguretat de proximitat i, en canvi, hem allunyat de la categoria de proximitat a serveis d'ambulància o a serveis de bombers. I això, com comentàveu, en circumstàncies d'emergència, saber que et despenja algú que perfectament sap com és el territori, sap on és determinat carrer, o bé, aleshores, que és quelcom molt fonamental en una circumstància d'emergència, resulta que ho posem més difícil centralitzant-ho d'aquesta manera.
És que, per exemple, sanitaris i bombers són serveis que absolutament treballen a reacció. No són serveis que estiguin donant voltes pel municipi, són serveis que han de ser activats perquè es posin en marxa. No és la policia, que en la policia no estem tancats a comissaria,
sinó que es va.
Perquè fem un treball preventiu que en molts casos és molt important. I no entendríem la policia només rebent trucades, això ha passat a la història. Però els serveis sanitaris, els serveis de bombers, sí que és una cosa que no pot estar donant voltes, han d'estar en una base central, perquè així s'ha establert que és més efectiu.
Però porta a vegades aquestes coses, aquestes anècdotes, disfuncions o circumstàncies. Quantes vegades us deuen haver trucat a Mossos o a policia preguntant quan tornarà la llum?
Bé, suposo que allà moltíssimes vegades, moltíssimes.
I ho dic perquè, aleshores, això suposo que també és paradoxal. Una persona truca a la companyia, com que no hi ha manera de posar-se en contacte amb la companyia, truca un cos de seguretat pensant-se que com a cos de seguretat segurament tindrà més informació perquè, diguem, de la seva força davant de la companyia és una altra que no és la del ciutadà a peu de carrer.
I s'entenen aquest tipus de trucades, bàsicament perquè la policia és un servei a ciutadans, un servei públic, evidentment, i és un servei públic que està operatiu 365 dies l'any, 24 hores.
Sí.
Per tant, entenem aquest paper com a referència de moltes persones davant d'una situació que li inquieti.
I és cert que en determinats casos, o davant de determinades companyies o serveis, la policia pot saber més que un ciutadà, o moltes vegades la policia o els Mossos es poden trobar amb la mateixa circumstància que qualsevol ciutadà.
És molt probable que ens trobem amb la mateixa resposta. És molt probable. I és molt probable que quan aquesta trucada es fa ja s'hagi fet 15.000 vegades abans. Per tant, la resposta acostuma a ser automàtica. Perquè ja és una cosa, és evident que ja hi estaran treballant d'alguna manera. Quan tornarà? Bueno, doncs podem trucar, no? Perquè evidentment el fet de que no hi hagi llum, per exemple, a part dels primers implicats, que són aquells usuaris que no en tenen, també comporta que hi hagi un dispositiu de seguretat al voltant d'això. I per tant, la direcció de la policia o aquelles persones amb càrrec de la policia són els primers també interessats en saber quan es pot establir una situació normal.
I segueix sent molt difícil saber moltes vegades. Continua sent molt difícil, la majoria d'ocasions, conèixer què ha passat, quan es resol, si s'està resolent.
Sobretot quan es resol. Quan es resol. Clar, el quan es resol depèn de molts factors. Es van trobant impediments, coses que es pensen una vegada que això hauria de reparar-se per aquí, després resulta que passa alguna cosa, després restableixes, diguéssim, la llum i es queden sense benzina els transformadors aquells. Són coses que evidentment, sempre hi ha algun factor que se't pot escapar. Clar, per què ha passat? No ho sé, miri, escolti, jo veure les imatges de 33 torres per terra, a mi és una cosa que... Igual que li dic que davant d'una nevada no... com aquesta extraordinària, doncs hi ha certes coses que crec que tots plegats hauríem d'assumir, perquè en el fons no han estat, diguéssim, tan greus. Clar, i el que m'escolti és va estar 8 hores a carretera, dirà, haver-te estat tu, no? 8 hores a carretera. Però hi ha coses que són difícilment assumibles, no? I, per exemple, la imatge de les torres d'alta tensió és una cosa difícilment assumible.
D'acord. Ho preguntava per això, perquè diguem-ne, partint d'aquesta situació estem en el mateix registre ciutadans que cossos de seguretat. És a dir, no sabem més.
Clar.
Ningú sap més i se suposa que algú deu saber alguna cosa en algun moment quan passa una cosa
sí,
així.
Sí, no? Però a més hi ha la tendència de dir, jo puc donar dades fiables i concretes d'allò que depèn exclusivament de mi. I en aquest sentit el restabliment del fluid elèctric és evident que no depèn de la policia. Si vostè em diu, vostè estaran aquí i augmentaran el patrullatge i augmentaran la prevenció fins que arribi la llum, jo li puc dir sí. O el responsable que li toqui en aquest moment. Doncs miri, hi haurà policies fins que això s'estableixi. I al vespre, doncs al vespre doblarem la presència policial o triplicarem. Això és una cosa que depèn absolutament d'una decisió pròpia. D'això sí que li puc dir realment això, de coses que no depenen de directament de tu, és molt difícil donar.
D'acord. Tampoc cal incidir més, però des del punt de vista del ciutadà és evident que la policia s'estalviaria haver de respondre moltes trucades si la companyia informés més adequadament, no?
Sí, el que passa que, clar, quan tanta gent truca, segurament la situació extraordinària, o sigui, els canals, números de pagament, el número gratuït d'informació està absolutament col·lapsat. Aquestes coses passen en situació de risc. Hi ha números que es col·lapsen, perquè les línies són les que són. És evident que tothom pregunta i tothom té neguit, no? I clar, això de què deriva? Segurament amb el que deia vostè, la posterior trucada següent, si no m'agafen tres cops el telèfon truca a la policia, que alguna cosa sabrà, no?
És fins a cert punt lògic, no?
Sí,
que passa, clar, això.
Sí, sí.
El que aleshores després ve és aquella sensació de frustració, doncs no, la policia tampoc saben res. O sigui que ningú, acaba ningú sense saber gran cosa. Després d'unes situacions d'aquest tipus, hom té la sensació que a vegades els ciutadans se senten fins a cert punt frustrats i tenen raons per estar-ho? I si bona part d'aquesta frustració ve precisament perquè, més enllà de l'actuació que es tingui, que pugui ser adequada o no, costa d'informar de totes les actuacions adequadament, perquè el ciutadà pugui dir, doncs mira, estem així, o queda molt, o queda poc, o la nostra manera de veure les coses seria més o menys igual.
Tinc la impressió de que un cop passen les coses és sempre molt fàcil dir què podíem haver millorat, no?
Yeah.
Per exemple, dèiem, tal com va anar a Barcelona, hagués estat bo segurament el dia abans dir que ningú anés els nens no anessin a l'escola. Clar, prendre aquesta decisió sense saber el que caurà segurament implica molts mals de caps, que si després no hagués nevat el que va nevar, segurament hagués revertit en un munt de crítiques per haver pres aquesta decisió. No?
Voleu dir que allò de la dita castellana de te pongas como te pongas?
Sí.
Sí. Clar, si no hagués caigut res, que si dius, què ens heu fet fer? I, no?
I després passen molts, o sigui, hi ha gent que es troba atrapada en una carretera i diu, no hi ha Mossos, que et solucionarien alguna cosa els Mossos allà? No sé, pregunto, eh?
No, però almenys em podries bravar.
Clar, no, i s'esbraven, eh? Però a vegades aquesta manca de cultura... Miri, nosaltres aquí, des de la comissaria de Sitges, vam tenir un parell d'intervencions relacionades amb la neu.
Per què? Olivella,
sí,
Ribes o...
Sí, Ribes al Montgròs, bàsicament, i una mica a la plana Novella.
Persones que van pujar al Montgròs?
Persones que van pujar al Montgròs.
Ah, és que,
no estem parlant d'una situació... Estupendo, sí, jo trobo estupendo, però una ha de saber una mica on va i si té capacitat per anar-hi.
D'acord.
O sigui, no, perquè vegi, en les nostres actuacions en cap moment va ser situacions de risc, no és ningú que s'hagués quedat atrapat a casa seva...
Ni que hagués quedat colgat
o que simplement en producte de l'esbarjo de la gent. La gent va anar a fer esbarjo i bé, segurament no tenien el vehicle preparat per posar el Montgròs.
Això de la cultura voleu dir que va per aquí, no?
Sí, sí, sí. O sigui, aquest país és com és, i a mi m'agrada molt com és, però a vegades tu poses una senyal que ha prohibit pujar en cadenes i si no hi ha un policia al costat no serveix de gran cosa, perquè la gent vol veure la neu i està molt bé. O va passar, per exemple, a Vegas, no? És molt, molt típic la gent de Gavà, d'aquesta fer, quan neva vulgui pujar a Vegas. Clar, el que viu a Vegas ja té les seves cadenes, ja sap més o menys com està la carretera si vol pujar, però aquell que va veure la neu, i en un dia com aquest, que la neu va ser continuada durant hores, segurament igual pujarà, però no podrà baixar. I aquestes coses també dificulten la feina.
Que fem com els gats, eh?
Com els gats?
Com els gats, com diuen els avis, que saben pujar molt bé i a l'hora de baixar, aleshores la feina és seva, eh?
Llavors, això és una situació d'emergència, segurament hem d'ajudar, i vam ajudar tota aquella gent a baixar, o vam arribar un moment que vam tenir que impedir que la més gent pugés cap al Montgròs.
Perquè allò era un continu.
Era un continu, i la gent vol veure la neu, i està molt bé que la gent
digui que la deixi de la neu. I penjar-les i tot plegat, no?
Està molt bé, però hi ha un moment que això pot generar situacions de risc.
Doncs escolteu, arribarà una mica més, i aquí fem un col·lapse de carreteres important, eh? Voleu dir, però, que circumstàncies així depenien més de la responsabilitat individual?
Jo crec que sí, jo sempre crec que... I soc molt partidari de les responsabilitats individuals de cada un i en certs aspectes. I en aquest sentit, si jo haig de saber, o hauria de saber si puc posar el Montgròs o posar el Montgròs és perillós. On pot quedar colgat, amb un nen al cotxe o amb un nadó al cotxe, hauria de ser prou responsable per saber com està el dia. Si ha parat de nevar i veig que el cotxe pot pujar i no hi ha problema, doncs pujaré. Si tinc cadenes, pujaré. Però igual si no tinc cadenes, si està nevant, si sembla que no pararà i això va més, doncs igual no hauria de pujar. Igual no hauria de pujar.
Sou partidari, per tant, diguem-ne, d'aquesta normativa que d'alguna manera fa pagar les despeses de rescats hipotèticament innecessari, sou producte de la manca de responsabilitat.
Absolutament.
Absolutament.
Absolutament. Sempre dintre de...
Sí, sí, d'una mesura, d'un tot plegat. No?
No es produeixin circumstàncies excepcionals, no? Però jo soc partidari i ho he fet durant de jove, però quan un va a la muntanya ha de saber quan va, on va, i com a mínim ha d'haver mirat, què pot passar amb aquella muntanya i anar suficientment preparat. Ara, una altra cosa és que t'enganxi una ventada no prevista o que les temperatures baixin 10 graus. Doncs escolta, per això estan els equips de rescat. Però quan és una pròpia imprudència de la gent, absolutament partidari de que aquella despesa, que després acaba repercutint en tothom, doncs sigui abonada per la persona que l'ha causat.
Ara oferim aquella reflexió de si hem fet una certa deixadesa de responsabilitats individuals a... els dispositius o els cossos de seguretat i anem pel món pensant que sempre ens vindrà algú
No, però n'hi ha casos
a rescatar o ajudar.
Hi ha casos, o sigui, per exemple, no és el mateix com deia el cas d'aquest nen que va caure, doncs sí. Per això està l'helicòpter, i evidentment, i si l'helicòpter està per traslladar-lo a l'Hebron en 3 minuts, doncs està bé això.
3 minuts.
Ara, algú que se'n vagi amb xanquetes de platja a pujar a la muntanya un dia que hi ha una previsió de nevades o de forts vents i després se l'hagi de rescatar i mobilitzar 30 persones per buscar-lo i bé, tant de bo el trobin, tant de bo el portin a un hospital, però aquella despesa d'una manera o altra ha de repercutir. Jo estic convençut.
D'acord. Perquè si no, ens costa molt d'entendre, diguem-ne, advertiments, ens costa moltes vegades d'assumir-los, i no estem parlant d'aquesta circumstància específica de la neu, sinó que en general ens costa molt fer cas.
Bé, no és que en general costi fer cas, però sempre hi ha allò de, bé, si no és per tant...
O a mi no em passarà, o
no
alguna
passarà,
cosa
d'aquestes. No sé, que exagerats, no? I hi ha gent que i segurament en circumstàncies, en algunes circumstàncies, hi ha un company meu que el dia de la neu va estar un parell d'hores xop allà a l'autopista,
sí.
Tenia la missió de retirar els camions que anaven cap a la Jonquera, cosa que absolutament no depèn, no és un unilateral, que estan... Bueno, en fi, cosa que tothom entén pràcticament necessària. Doncs quan venien els camions de l'est, se li enreien.
Dels països de l'est.
Dels països de l'est, que deien, però què m'estàs dient si són quatre volves? Escolta, noi. No, escolta, ha de sortir. I clar, aquell, segurament per aquells conductors que van per l'est d'Europa...
Això el feia riure.
Que això és pràcticament l'estiu d'allà. Doncs el feien riure, clar, diuen, però m'esteu traient de la carretera per això? Doncs sí, mira, perquè quan arribi la roca trobarà tot tallat i ja estarà. Per tant, ha de sortir aquí. Però clar, per ell segurament era una actuació desmesurada de la policia. Que no, que segurament no ho era amb l'anàlisi final, no? Però la seva condició individual de camioner...
I la seva percepció i l'experiència...
Acostumat a transitar amb un tipus de climatologia com aquesta, doncs era totalment exagerat.
El Montgròs, què passa? Que van saber pujar però no sabien baixar?
Bé, molta gent volia pujar i hi ha cotxes que s'atreveixen, hi ha cotxes que es queden enmig de la carretera... I clar, evidentment no tothom pot pujar, perquè ara que hi ha un que es queda, la dificulta que tothom passi.
D'acord. El Montgròs s'hagués hagut de pujar en cadenes?
Sí.
Encara que pugui dir que no, vaig amb un 4x4, vaig amb no sé què...
Veig que els 4x4 a vegades no són garantia de res.
Encara que ho pugui semblar.
Ho pot semblar, però el 4x4 l'has de saber fer anar, segurament la roda és més ampla, rellisca més, per tant l'has de saber fer anar. I aquí pràcticament ningú, inclòs jo, ningú sabem conduir amb totes garanties amb neu.
No
en sabem.
Sí, perquè la circumstància habitual del nostre dia a dia no és pas precisament aquesta, no? Hi havia molta animació?
Bé, no, es va solucionar ràpid. Però està bé. Hi ha gent que es va fer fotos que no s'havia pogut fer mai, i a més, segurament que no ho havia vist mai així.
No. Sí que és cert, i això, amb això tothom coincideix, més enllà de la desgràcia de no tenir llum, que els fenòmens meteorològics generen una capacitat d'atracció enorme, no?
Sí.
Pluja, sigui mala mar, amb mala mar els cossos de seguretat, que la gent no vagi cap als espigons, tothom als espigons, quan hi ha neu, tothom a veure la neu.
Vivim en aquesta època que sembla que
vagin passant coses,
no? Coses que no havien passat mai, que jo crec que han passat, això de la neu va passar fa 15 anys i va passar el 1880.
Sí.
Però sí que estem en aquesta època i és cert que hi ha coses que atreuen. La neu atreu, l'onatge és una cosa que atreu, i quan veus imatges de la tele, què fa aquella persona allà a 2 metres de l'aigua? No veu que... Vaja, és una fotografia maca, i bueno... A vegades,
que després
a vegades,
potser surt als diaris i tot això, no?
S'han digut a treure de l'aigua, no? Però bueno, la gent és així i està bé. Caràcter és caràcter.
En 10 i 48 minuts, des del punt de vista del ciutadà, algun consell bàsic, davant de circumstàncies d'aquestes, el consell bàsic seria fer cas de tot allò que li puguin dir?
Sí, fer cas i ser prudent a l'hora de prendre decisions. Està clar que hi ha moltes circumstàncies del nostre dia a dia que ens obliga, o sigui, la gent diu, no haguessis anat a Barcelona, no, però si jo tinc la meva feina jo he d'anar a Barcelona, no? Bé, sobretot és fer cas d'aquest, i sobretot, evidentment, cosa que és molt difícil de demanar, és una certa paciència i comprensió.
Sí, perquè a vegades allò de la llibertat individual no es pot exercir. Clar, dilluns passat moltes persones anaven a treballar a Barcelona, la nevada va arribar al migdia, i és clar, evidentment, de la feina els haguessin pogut dir primera hora del matí perfectament, escolta'm, tu em pots dir que els homes del temps hi ha d'allò, però aquí no neva. Vols fer favor de venir a treballar?
No sap, no sap vostè com vaig agrair no treballar a Barcelona, perquè anava escoltant
la ràdio. Molt d'això. I de treballar en aquest microclima particular, davant de tot això, el que nosaltres vàrem veure feia veritablement riure.
I podia circular i no hi havia embussos.
D'acord, a Sitges cap problema. Davant de tot això?
No, absolut, cap problema.
Afortunats que som. Només continuarem parlant d'altres temes amb Jordi Robles, sots inspector en cap de la Comissaria de Districte dels Mossos d'Esquadra Sitges. Jordi Robles, gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera.
Fins la propera.